Bé, bona tarda a tothom. Com a director del Museu d'Història de Catalunya, em plau donar la benvinguda a tots vostès per la presentació d'aquest llibre, Els exèrcits de Jaume I el Conqueridor, de Francesc Xavier Hernández, Francesc Riart i Xavier Rull. Perdó. Tenim a la taula, començant per aquella banda, el senyor Josep Maria Vall, de l'editorial Tux, el senyor Josep Maria Roig i Rossit, director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, de mi mateix, i en Xavier Hernández, en nom dels autors. Bé, m'agradaria centrar la meva intervenció, que serà lògicament breu, perquè aquí qui ha de parlar és l'autor i en tot cas després també els altres autors. M'agradaria centrar-me bàsicament en tres aspectes molt breus. El primer és el context en què apareix aquest llibre, i el segon és pròpiament l'autoria i el contingut del llibre que tots probablement ja heu vist o tindreu allà. Sabeu que amb motiu del 800 centenari del naixement de Jaume I hi ha hagut un gran nombre de publicacions, algunes realment de gran interès. Algunes s'han presentat aquí al museu, per exemple, una de les que vam poder patrocinar, l'edició del llibre del fet de Jaume I a càrrec de Josep Maria Pujol de la Universitat Rovira i Virgili i amb una edició molt acurada de Robert i Agnès Vinyes de la Catalunya Nord. També, per posar un altre exemple, encara el dia 29 d'abril presentarem aquí el llibre d'Ernest Balaguer, Jaume I de la Història, que de fet és un llibre que ja va sortir fa 30 anys i que ara revisa i que el que fa és, diguem-ne, repassar com la historiografia tractant la figura de Jaume I des de diferents perspectives, tot incloent ara, això sí, un capítol sobre com s'ha vist aquest 8è centenari des del País Valencià, Catalunya, Occitània, etc. També hem tingut el gust de tenir diverses conferències d'especialistes, com és Pedro Cingolani, Josep Maria Salrach, Antoni Curió i altres autors, no me'n voldria deixar. En tot cas, tota aquesta sèrie de publicacions, algunes són de gran interès, permeten veure com 800 anys després del seu naixement, Jaume I continua sent una figura important per als catalans. I recordaré un programa de televisió, El Favorit, en el qual, per sorpresa de molts, entre altres a mi mateix, al final la persona que va ser triada com a personatge històric favorit dels catalans va ser justament el mateix Jaume I. I aleshores, quan et preguntes què té aquest personatge, evidentment té el to d'un pare fundador, del creador dels Països Catalans, ho deien dir. Té també el to d'un personatge guerrer i sobretot vencedor, en un país en què les victòries no abunden, especialment en els últims segles. Té també tota la vida llegendària, fins i tot amb tots els elements, diguem-ne, cortesans, picants, etc. Però jo crec que sobretot té una altra cosa. I el que té com a primer és el llibre dels fets. És a dir, és probablement el primer estadista que en els últims anys de la seva vida és capaç d'escriure o d'editar un llibre llarg, ampli, en el qual explica la seva joventut vista des de la setmissa Mercur. I amb una notable motivació de missatge polític, de missatge propagandístic o autopropagandístic, autopublicitari, i que al final, llegint aquest llibre, acabes entenent, ficant-te dins de la pell, sentint aquells exercicis que en dèiem d'empatia històrica pel personatge. I aquest llibre és un element clau a l'hora d'entendre el perquè s'han esgotat el món primer. Bé, aquesta és la primera qüestió que voldria plantejar. Pel que fa al llibre, voldria destacar en primer lloc que la majoria, els autors són un equip molt potent, alguns molt bregats, amb molts anys a les espatlles, altres més joves, però voldria destacar especialment el paper del Francesc Xavier Hernández, com a persona que ha estat vinculada a la història de Catalunya des dels seus mateixos orígens, amb etapes millors i pitjors, com és obvi, i que en aquest moment hi té també una vinculació important per col·laborar amb un dels projectes editorials que considerem estratègics per part del museu. També el tàndem format pel mateix Xavier Hernández i el Francesc Riart en tot l'àmbit de l'història militar. Estic pensant en primer lloc en l'història militar de Catalunya, de l'Hernández, però després també amb aquesta obra sobre els exèrcits del 16 de 1713, que és una obra que realment ha significat un salt tant quant a la informació com també des del punt de vista, diguem-ne, metodològic. I tenim també el senyor Rubio, que seria la joventut, m'imagino, aquí, que és això que el que treballa més, m'imagino, perquè això ja passa en aquests anys, no? Però vull dir que acaben creant un equip que dona la sensació d'una... que crea escola, que genera escola, perquè és molt important. No? Bé, i jo diria que el llibre és un llibre molt original des del punt de vista del seu objecte d'estudi. Després de tota la bibliografia ingent que cita sobre Jaume I, era difícil fer un llibre nou que tingués alguna cosa a dir que fos diferent. I crec que en aquest sentit l'objectiu que es plantegen els autors és un àmbit en el qual la historiografia catalana, com a llengua contemporània, no ha destacat precisament, que és justament l'àmbit pròpiament de les tècniques de la guerra. Per tant, diguem-ne, la voluntat d'arribar a conèixer i a precisar com eren els uniformes, els armaments, les estratègies militars, etc., en un determinat moment, és un fet que, com deia, probablement no ha tingut fins ara una línia de continuïtat gaire clara en la historiografia catalana. Ho van fer ja en el cas d'en Riart i l'Hernández pel que fa a la guerra de successió, que paradoxalment és una guerra de la que el que més sabien eren aspectes pròpiament bèl·lics o militars, i ho tornen a fer aquí d'una manera molt clara. Però això, aquest objecte d'estudi, va acompanyat d'un mètode, també original, com correspon a aquest objecte d'estudi, en el qual es combinen diferents maneres de fer. Per una banda, la revisió de les fonts textuals coetànies, imprescindible, però també una revisió acurada de la iconografia coetània i també una reflexió, diguem-ne, d'arqueòleg sobre el tipus de peces i de material que hem pogut recuperar d'aquell període. I, a més, amb un plantejament en el qual el text és important, però també ho és la imatge. És a dir, que l'objectiu no és només reproduir en termes, diguem-ne, lèxics o conceptuals, com era l'armament, etc., sinó poder-lo veure dibuixat i, per tant, diguem-ne, la imatge passa a ser un element informatiu essencial del propi discurs històric. I el resultat de tot plegat, com no podia ser d'altra manera, i més coneixent els autors, és un resultat, entenc, sorprenent i altament interessant. Aquí es combinen, jo crec, elements de la psicografia, és a dir, podem arribar a conèixer el nom de determinades parts de les més o d'altres aspectes que potser desconeixien, si plantegen també elements, com deia, de tècnica militar i més en general d'enginyeria, si plantegen elements pròpiament socials i econòmics, en definitiva, diguem-ne, tots aquests ingredients es permeten reconstruir dins del que era l'objecte d'estudi, com dèiem, el que va ser la guerra en Esco de Jaume I des d'un punt de vista tècnic. Bé, deixeu-me acabar com a director de l'Ambrúixer de Catalunya simplement amb dos recordatoris que crec que val la pena tenir en compte. L'un és d'última convocatòria, l'altre és gairebé una exclusiva, un precedent. Aquest diumenge es tanca, i per si algú vol anar abans, a Santes Creus, una gran exposició sobre Jaume I, que m'hauria de fer Geografia i Memòria, que és una exposició que vam organitzar conjuntament al Museu Història de Catalunya i al Consell Escolar de Mallorca, que s'ha vist a Palma l'obra social que nostra entre octubre i desembre, i que des del gener la tenim a Santes Creus, i que aquest diumenge, si encara no l'heu vist, és l'última oportunitat. Aquesta és una. I l'altra, potser haureu vist, heu pujat per les rampes, que la planta baixa s'està treballant molt, perquè el dia 7 de maig inaugurem aquí a Barcelona i el dia 4 de setembre inaugurem a Budapest una exposició que es diu Les Noces del Rei, que és una exposició muntada conjuntament pel Museu d'Història de Catalunya i pel Museu Nacional d'Hongria, i que el tema és aquelles reines hongareses quedades amb reis catalans i aquelles reines catalanes quedades amb reis hongaresos. No? Per tant, Joan d'Hongria, Constància d'Aragó, hi ha quatre personatges, no? Per tant, és una reflexió sobre què és un altre tema que no és el de la guerra, sinó que és el de la mort, no? O sigui, és el del matrimoni. Com funciona el matrimoni i el mercat del matrimoni reial a l'edat mitjana, com es forma una princesa per la viure en una cort estrangera, quins intercanvis suposa, etc. No? He aprofitat, doncs, per fer una mica de publicitat, com corresponia, i en tot cas, voldria acabar-nos això felicitant els autors i l'editor. Crec que és una obra que està destinada a funcionar. Crec que a més és una obra que pot interessar a públics molt diversos, que hi ha el conjunt de recerca i d'erudició però també de divulgació i que, com deia, també crec que pot interessar doncs, a diverses generacions, que és un dels reptes que tenim avui quan volem fer divulgació històrica. Per la meva part, doncs, res més. Moltes gràcies.